Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Hola, bon dia. Són les dues. Nova fase de l'operació contra clíniques barcelonines que practiquen avortaments presumptament il·legals. Detingudes 7 persones més, tots professionals de la sanitat i vinculats al facultatiu Carlos Morín a la presó des que el 30 de novembre es van escorcollar les seves clíniques per última vegada. La investigació en aquest cas aniria adreçada a destapar la xarxa encarregada de falsificar informes mèdics per donar vernís legal a interrupcions de l'embaràs no ajustades a la llei. Què se'n sap, Mireia Sala, dels nous detinguts?
Doncs de moment hi ha 7 detencions, però l'operació continua oberta, per tant podria haver-n'hi més a les pròximes hores. Tots els detinguts fins ara estan relacionats amb la professió mèdica. Hi ha 2 anestesistes, 2 psiquiatres i la resta són ginecòlegs. Un dels psiquiatres treballa pel Consorci Hospitalari de Terrassa i feia guàrdies a la presó de Can Brians. La consellera de Justícia ha anunciat aquest matí que ja l'han apartat del servei.
Escolteu ara una altra consellera, la d'Acció Social i Ciutadania.
Aquesta setmana 150 persones rebran ja les primeres prestacions de la llei de la dependència. Aquestes prestacions, si són econòmiques, són en caràcter retroactiu des de l'endemà de la data de la sol·licitud.
Els primers catalans amb una gran dependència reconeguda començaran a rebre aquesta mateixa setmana els serveis que els pertoca, ja sigui ajuda econòmica o atenció domiciliària, en aplicació de la nova llei de dependència. L'anunci l'ha fet als micròfons de l'Antoni Bassas la consellera Carme Capdevila, que ha revelat que la norma servit per aflorar més casos de ciutadans dependents dels que coneixien els serveis socials. I molt lligat a la provisió de serveis públics, el debat sobre el finançament, sobre el qual disposem de dades noves. Les d'Esquerra Republicana, segons el soci de govern republicà, la solidaritat catalana amb la resta de l'Estat, per cap, ha passat en 10 anys dels 1.400 als 2.600 euros, Marta Corbalan.
En termes globals, el dèficit fiscal de Catalunya s'ha duplicat en els últims 10 anys. L'any 1995, la diferència entre el que Catalunya aportava a l'Estat i el que rebia era d'una mica més de 8.000 milions d'euros. Aquesta xifra s'ha incrementat fins als 18.600 milions al 2005. Una altra dada destacada de l'estudi: per cada euro que té la Generalitat, el govern basc en disposa d'1,73 amb el concert econòmic.
Demà farà un any de l'arribada de l'AVE al Camp de Tarragona i en aquests 12 mesos, si fa o no fa, 500.000 d'usuaris han utilitzat l'alta velocitat a l'estació de la Secuita i Perafort, a 12 quilòmetres de Tarragona ciutat. En farem balanç d'on destaca l'èxit indubtable amb nombre de passatgers, tot i la convicció del territori, Gerard López, que encara se'n pot treure més profit.
Més profit, per exemple, des del punt de vista de la promoció turística. La Cambra de Comerç de Tarragona reconeix que no s'ha fet prou esforç en aquest sentit i reclamen que es millori a més els accessos a l'estació. La Confederació d'Empresaris hi està d'acord i recorda la seva proposta de fer una línia de tren que connecti Tarragona amb Valls, tot passant per l'estació del TGV.
Sortirem a l'exterior al cap de 3 setmanes de la iniciativa Buix a Nàpolis per rellançar el full de ruta del procés de pau al Pròxim Orient. París és avui l'escenari d'una conferència internacional de donants per reactivar les ajudes a la castigada economia palestina. La cimera torna a ser una escenificació perfecta de l'aposta de la comunitat internacional pels palestins del president Abbas, París, Maria Rovira, i per l'aïllament dels de Hamas.
Doncs a la conferència de donants de París s'ha multiplicat efectivament les crides a un supereconòmic per pal·liar la situació encallada a l'administració palestina, que el mateix president Mahmoud Abbas ha qualificat de catastròfica a la banda de Gaza. La comunitat internacional intenta unir esforços per garantir una viabilitat al nou pla de desenvolupament proposat pel primer ministre palestí com un pas cap a la creació d'un estat palestí el 2008 i validar la política del president palestí confrontat al control de Gaza per part de Hamas.
Pendents de l'anunci de nevades al país en cotes molt i molt baixes, repassarem el mapa del temps amb el Francesc Mauri i 5 minuts abans de 3 quarts l'Esport al Punt, el més destacat ara amb el Jordi Turria.
El Barça-Madrid de diumenge arranca avui des de Zuric, on sentirem el president del Barça, Joan Laporta. A la ciutat suïssa, el brasiler Kaká rebrà el FIFA World Player. Leo Messi ha quedat en segona posició. També explicarem que Guillermo Amor evoluciona positivament. I sentirem el nou anunci per a seleccions esportives catalanes, aquest cop sense cap nen com a protagonista.
Les 2:04.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Sabadell Atlàntic us amplia les principals informacions i us acosta a l'actualitat. Sabadell Atlàntic. Caràcter emprenedor.
Com us dèiem, la Guàrdia Civil ha detingut 7 professionals de la medicina durant la segona fase de l'operació contra diverses clíniques de Barcelona, on es feien, suposadament, avortaments il·legals. L'actuació policial continua oberta i no es descarten noves detencions en les pròximes hores, Mireia Sala.
Els detinguts són 2 psiquiatres, 2 anestesistes i la resta ginecòlegs, segons fonts pròximes a la investigació. Els psiquiatres els han detingut perquè s'encarregaven, suposadament, de falsificar els informes que justificaven l'avortament per risc per a la salut mental de la mare. Un dels psiquiatres treballava pel Consorci Hospitalari de Terrassa i feia guàrdies a la presó de Cambrians, a Sant Esteve Sesrovires. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha anunciat que ja se l'ha apartat del servei.
A partir d'avui està clar que queda separat de les funcions que feia, que, insisteixo, no era personal de plantilla de cap centre penitenciari, efectuava esporàdicament guàrdies i estava contractat per un consorci hospitalari que és el lloc on té el contracte concret. Nosaltres el que haurem de fer serà buscar una altra persona que cobreixi les guàrdies esporàdiques que feia aquesta persona a Cambrians.
Aquests 7 detinguts d'avui, Mireia, no s'entenen si no ens remuntem a la primera operació policial anterior.
Sí, a finals de novembre la Guàrdia Civil va detenir 6 persones, 3 de les quals són a la presó. Entre els primers detinguts hi ha Carlos Morín, el màxim responsable de les 4 clíniques del grup Ginemedex que es van escorcollar. El cas l'investiga la titular del jutjat d'instrucció número 33 de Barcelona arran d'una querella que va presentar l'organització E-Cristians.
L'operació policial continua oberta a aquesta hora i no se'n descarten més encara de detencions. Més temes. Aquesta setmana arriben a Catalunya, amb retard, les primeres prestacions de la llei de dependència. Ho ha anunciat aquesta casa Carme Capdevila, consellera d'Acció Social i Ciutadania. 150 persones se'n beneficiaran de forma immediata. Per la resta, fins a 35.000, l'ajuda arribarà a mesura que les peticions dels assistents socials vagin entrant al departament. Teresa Figueres.
Fins ara, Acció Social ha rebut 50.000 sol·licituds de valoració. El 80% ha culminat amb el reconeixement del màxim grau de dependència, força més del que es pensaven.
Hi ha hagut moltes persones, sobretot les que estan en el propi domicili, que no eren conegudes pels serveis socials i que, afortunadament, doncs, la llei de l'autonomia personal i atenció a la dependència ens ha permès poder-les detectar a través d'aquesta sol·licitud i donar-los la prestació que els hi correspon.
De tot allò de nou que la llei de dependència conté, Carme Capdevila n'ha subratllat això.
Els cuidadors no professionals, que són persones del seu entorn familiar, que són els que tenen cura d'aquesta persona en dependència, doncs, a part de rebre una prestació econòmica, seran donats d'alta a la Seguretat Social, i això entenc jo que és un gran avantatge, sobretot per dones, perquè majoritàriament són dones les cuidadores, i que moltes d'elles han deixat fins i tot de treballar.
Pel que fa a la llei d'ajudes socials, que les universalitza i que entrarà en vigor l'1 de gener, ja preveu de forma immediata una cartera de prestacions mínimes garantides.
Per exemple, els ajuts 0-3 anys, que fins ara, doncs, en certa manera estaven condicionats, eren universals, però podien estar condicionats a la disponibilitat pressupostària. Avui dia, amb independència dels naixements que tinguem, nosaltres aquesta cartera garanteix aquests ajuts.
D'altra banda, Capdevila ha reclamat dignitat per les pensions de la gent gran i els partits, que no facin un ús partidista d'aquesta qüestió.
Gràcies, Teresa. Més polítiques assistencials, en aquest cas referides a l'accés a habitatge jove. A partir del 2 de gener, 65.000 joves catalans podran accedir a les ajudes de 210 euros per llogar un pis gestionades de forma conjunta pel govern espanyol i la Generalitat. Aquest migdia, el president José Montilla, el conseller d'Habitatge, Francesc Baltasar, i la ministra Carme Chacón han firmat el conveni de l'anomenada Renda Bàsica d'Emancipació. Ens n'anem al Palau de la Generalitat. Ens hi espera el Sergi Roca.
Amb l'arribada del 2008, els joves d'entre 22 i 30 anys, amb una renda anual inferior als 22.000 euros, podran demanar l'ajuda de 210 euros mensuals. Segons el conveni, ho hauran de tramitar primer a través de la Secretaria d'Habitatge, però els ho pagarà el Ministeri. La titular de Vivenda, Carme Chacón, concreta que en un mes, al febrer mateix, ja es començaran a cobrar.
Així que el Ministeri de la Vivenda rebi catalanes i catalans, que la Generalitat de Catalunya ens digui que tenen dret a rebre aquesta renda bàsica d'emancipació, el primer mes següent estarien, per tant, percebent directament en el seu compte corrent aquesta renda bàsica d'emancipació.
El president José Montilla es mostra satisfet pel conveni i considera que serà molt positiu per Catalunya, tot i algunes veus crítiques.
Que ens sorprèn que s'hagi alçat alguna veu crítica, no?, contra la seva posada en marxa, perquè algú pot pensar que ajudar els joves i les joves a aconseguir el seu primer habitatge, ajudar-los a la seva emancipació, pot ser contrari als interessos de Catalunya?
Per cert, que sobre el polèmic article del lloguer forçós, el conseller d'Habitatge, Francesc Baltasar, s'ha mostrat agraït pel recurs de l'oposició al Consell Consultiu. Ara diu, el text encara és millor del que era abans.
Gràcies, Sergi. Ara ens n'anem al Parlament perquè avui es queixa de ressonància dels més desafavorits. El president de la Cambra, Ernest Benach, ha demanat als partits polítics que no facin electoralisme amb la pobresa i que busquin el consens per combatre la marginació. Benach ho ha dit avui a la inauguració, com dèiem, d'una jornada sobre inclusió social i lluita contra la pobresa que es fa a la Cambra Catalana.
Fora bo que aquesta qüestió del risc de la marginació social, prou seriós i prou important, suscités l'acord i la unitat de totes les forces polítiques i, de pas, no fos banalitzada pels pim-pam-pum propis de campanyes electorals. Demano, doncs, de manera formal, actuacions transversals i continuades.
Alguna cosa té Catalunya Ràdio que les altres no tenen. Els informatius de Catalunya Ràdio consoliden el seu lideratge i tornen a ser els més escoltats del país. Catalunya Matí, l'informatiu del migdia, Catalunya Vespre i tots els informatius del cap de setmana lideren les seves franges horàries. Catalunya Informació creix fins als 111.000 oients i és més que mai la ràdio de referència.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans
que ens confirmen que som la ràdio que els catalans triem per informar-nos. Per rigor, credibilitat i proximitat, els informatius de Catalunya Ràdio són la referència. I tu hi surts guanyant.
Passen 11 minuts de les dues, ara parlem de finançament, el debat estel·lar del nou curs polític. A partir de l'any que ve, cada català dona a l'Estat 2.600 euros l'any que ja no tornen a Catalunya. Ho revela un estudi encarregat per la Fundació Josep Irla, vinculada a Esquerra Republicana, i al qual ja ha tingut accés Catalunya Ràdio. Segons aquest informe, el dèficit fiscal de Catalunya s'ha duplicat en els últims 10 anys, Marta Corbalan.
L'any 1995, la diferència entre el que Catalunya aportava a l'Estat i el que rebia era d'una mica més de 8.000 milions d'euros. Aquesta dada s'ha incrementat fins als 18.600 milions el 2005, l'equivalent al 10,2% del producte interior brut. El secretari general d'Esquerra i conseller de Governació, Joan Puigcercós, creu que aquesta dada ens ha de fer reflexionar.
Amb aquest dèficit fiscal podríem fer totes les infraestructures que Renfe té previstes a Catalunya per gairebé 10 anys, els podríem fer un any. Podríem fer tota l'arribada del tren de gran velocitat. Podríem alliberar els peatges de Montgat, el de Mollet i el de Martorell, i a més sobraríem recursos encara per fer altres inversions.
L'estudi que Puigcercós ha de presentar aquesta tarda també revela que per cada euro que disposa la Generalitat per prestar els seus serveis als ciutadans, el govern basc en disposa d'1,73. Dit d'una altra manera, el concert econòmic basc garanteix un 70% més de recursos per habitant que el sistema de finançament que hi ha a Catalunya.
Gràcies, Marta. Parlem ara d'una de les matèries que dedica més interès i més atenció en les inversions de l'Estat a Catalunya, l'alta velocitat ferroviària. Demà es compleix un any de l'arribada del TGV al Camp de Tarragona. L'estació, situada entre els municipis de la Secuita i Perafort, ha rebut al voltant de 500.000 d'usuaris, la majoria per connectar amb Madrid, amb la capital de l'Estat. Tot plegat un èxit per l'alta velocitat, que ha tingut un impacte, però, relatiu en el territori. Ara en sabrem més detalls amb el següent reportatge elaborat pel nostre company Gerard López.
El context.
Pregunta pels carrers de Tarragona. Què hi ha guanyat vostè amb l'arribada de l'alta velocitat? Ha utilitzat la nova estació? Ho pensa fer en un futur?
Dicen que és flojita.
Bueno, per mi, quan hem hagut d'anar a Madrid, la comoditat de poder anar més ràpid i, bueno, i a prop de casa, perquè l'estat allí per a fora ho tenim al costat.
A la BB, per anar a buscar-la ja, un rotllo.
No l'ha necessitat i no ha ido tampoc a vela.
El president de la CEPTA, Confederació Empresarial de Tarragona, Sebastià Cabré, té clar que el TGV no tan sols el fan servir els homes de negocis.
És a dir, la gent que ens desplaçàvem a Madrid amb aquestes freqüències, els trens no els haguéssim omplert. I de la forma que van plens, els dos primers trens del matí, el de les 6 i el de les 7, si no el reserves amb dos o tres dies d'antelació, no tens plaça. I això és significatiu de que la gent va a Madrid amb aquest mitjà de transport, o ve de Madrid amb aquest mitjà de transport.
Però aquest èxit ha repercutit econòmicament i socialment? El president de la Cambra de Comerç de Tarragona, Albert Abelló, creu que sí, però reconeix que es podria reaccionar millor.
S'ha ficat en evidència una mancança del territori, no? Que ha estat la falta de promoció exterior de les nostres singularitats, com a Camp de Tarragona, com a Ciutat de Tarragona, com a Costa Daurada. Avui per avui encara no hi ha massa gent a Espanya que sàpiguen que la platja més propera d'Espanya justament és les platges de la Costa Daurada.
Una altra assignatura pendent, diuen, són les comunicacions amb l'estació, situada a 12 quilòmetres de Tarragona. Tots els que eren contraris a l'emplaçament actual s'hi ratifiquen. Abelló, que la volia a Tarragona, vol que s'arreglin d'una vegada les connexions per tal d'evitar viatges en bus o ben taxi de fins a 30 o 40 minuts per anar fins a Tarragona o Reus. I Cabré, que la volia al costat de l'aeroport de Reus, ha llançat el següent missatge, la següent proposta al govern català per millorar les comunicacions amb l'estació.
Un tramvia, podria haver aquest mitjà que vertebrés els barris de Tarragona amb l'estació, des de dintre, amb 3 o 4 parades per Tarragona, i després inclús arribés fins a Valls, el que juntaria l'estació amb aquesta part del camp que li falta.
Tothom coincideix que l'èxit del TGV no té res a veure amb la davallada de l'aeroport de Reus, perquè els usuaris de tren i d'avió, diuen, tenen poc a veure. L'aeroport és una altra assignatura que es vol abordar a fons des del territori i amb el futur traspàs de la Generalitat. I ja pel que fa a trens, encara més reptes de futur. Un, l'arribada del TGV a Barcelona, i l'altre, la futura connexió de l'estació amb el corredor mediterrani.
Un quart i un minut de tres, l'actualitat continguda en titulars, temps i trànsit, amb el Francesc Soler.
7 detencions més en una segona batuda, clíniques on suposadament es feien avortaments il·legals de Barcelona. Entre els detinguts hi ha psiquiatres i psicòlegs.
Les persones considerades com a grans dependents començaran a cobrar les prestacions de la Llei de la Dependència aquesta setmana.
Les ajudes de 210 euros per accedir a un pis estaran disponibles a partir del 2 de gener. 65.000 joves catalans hi tindran dret.
Cada català dona a l'estat espanyol 2.600 euros l'any, que ja no tornen a Catalunya, segons les dades de la Fundació Josep Irla vinculada a Esquerra Republicana. Ara el trànsit en connexió amb el nostre equip viari, Cèlia Quintana.
Bé, doncs, un seguit d'incidències a comentar. Hi ha tallada la C-155 a Polinyà per un accident, pas alternatiu a la C-31 a Castellplatja d'Aro per un altre accident, tallada nacional 2 antiga a Castellolí, vehicle avariat, un carril tallat al cinturó de litoral a Sant Feliu, sentit cap a Lleida, per un accident que hi ha hagut. La C-58 s'han recent d'aturades de Badia fins Montcada, sentit cap al sud, per un accident que hi ha hagut fa estona, ja retirat. S'han recent també la P-7 a Barberà, sentit cap al nord, i la B-30 a Cerdanyola, en direcció cap al nord, i a Badia, sentit cap al sud. I pel que fa a Barcelona, destaca la ronda litoral amb aturades Gran Via, Bon Pastor, sentit cap a la Trinitat, i a Cantunis, en la mateixa direcció.
I el temps, estem pendents de confirmar nevades molt, molt baixes en cotes baixíssimes, Francesc.
Doncs sí, Martí, possibilitat de neu aquesta tarda arran de mar, sobretot a les Terres de l'Ebre. També pot nevar, però menys, a les comarques de Girona i a les de Barcelona. De matinada podrien caure 4 flocs de neu a la resta del país. L'ambient continuarà sent fred.
El millor d'aquest Nadal és a Sabadell Atlàntic. Amb ES Crèdit Familiar no pagarà res en 3 mesos.
ES Crèdit Familiar!
Sol·liciti-la a les nostres oficines, al 902-261-281 o a sabadellatlantico.com. Sabadell Atlàntic. Caràcter emprenedor.
Viatjar.
Anar al teatre.
Passar més temps amb els meus nets.
Aprendre un idioma nou.
I tu, què somies per la teva jubilació? Fes una aportació a un pla de pensions de Caixa Penedès i fes realitat els teus somnis. Podràs escollir el teu entre una àmplia gamma. A més, fins al 31 de desembre aconseguiràs articles magnífics. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Els que busquen feina i les empreses que busquen un treballador es troben els diumenges a La Vanguardia Classificados. Perquè ningú no ha contractat tants treballadors a Catalunya com La Vanguardia Classificados. La Vanguardia, la millor oferta d'anuncis classificats.
Endesa és l'empresa elèctrica líder en sostenibilitat segons un dels índexs més prestigiosos del món, perquè utilitza totes les tecnologies disponibles per assegurar el subministrament de l'energia. Perquè ho fa de manera compatible amb la preservació i el respecte del medi ambient. I perquè assumeix que la seva primera responsabilitat és donar un servei de qualitat als seus clients. Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Les pròximes hores pot nevar en punts molt infreqüents del país. Després, abans de 3:15, en farem la repassada amb el Francesc Mauri, el nostre meteoròleg. De moment, el que sí que podem constatar és que la neu que ja ha caigut aquests últims dies al Pirineu és molt bona pel territori, però no ajudarà a omplir els embassaments que a hores d'ara estan a nivells baixos, segons l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest organisme també assegura que a l'àrea de Barcelona ja s'ha notat una certa contenció en el consum i la demanda d'aigua. Barcelona, Valeria Obreda.
Per capgirar la situació de sequera que viu Catalunya caldrà alguna cosa més que les nevades d'aquest cap de setmana. Ho ha dit el director de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, Manel Hernández, que reconeix que aquesta neu és bona pel terreny però no aporta recursos. I a banda de l'aigua que ve del cel, el que cal és que la que ja tenim aquí en fem un bon ús. I segons Hernández, sembla que passa als sistemes del Ter i Llobregat, que abasteixen Barcelona i l'àrea metropolitana i que estan a una capacitat lleugerament per sota del 28%.
El que s'està demostrant és que hi ha molta contenció de demanda. De la demanda habitual de 0,85 hectòmetres cúbics dia, en aquest moment, en l'episodi de sequera, hi ha el comportament tant dels ens locals, titulars del servei, com de les empreses concessionàries, sobretot també dels usuaris, i el control dels desembassaments. Aquest consum de 0,85 hectòmetres cúbics dia ha baixat a 0,55. Per tant, hi juga tot.
Una altra mesura que també ajudarà a l'estalvi d'aigua és la que han presentat avui l'ACA i el Consell General de Cambres de Catalunya per la reutilització d'aigües a les indústries, cosa que permetrà un estalvi anual ja al 2010 de 58 hectòmetres cúbics, o el que és el mateix, omplir d'aigua 20 vegades al Camp Nou.
Gràcies, Valèria. Ja obrim plana internacional, 70 països i organitzacions com Nacions Unides o el Banc Mundial estan reunits a París per consensuar una ajuda milionària per la malmesa economia palestina. L'autoritat que presideix Mahmoud Abbas tornarà a rebre el suport de la comunitat internacional i confia a aconseguir gairebé 4.000 milions d'euros. L'organització Hamas, com ja va passar a la cimera de Nàpolis fa 3 setmanes, no hi participa. Ja connectem amb París amb la nostra corresponsal Maria Rovira.
La conferència de París vol aprofitar la via oberta en un futur procés de pau a la ciutat de Nàpolis per concretar un impuls econòmic i polític a la malmesa administració de l'Autoritat Nacional Palestina, sotmesa als bloquejos israelians i a la delicada situació, sobretot a la franja de Gaza, controlada per Hamas. Aquest matí s'han multiplicat les crides a una ajuda a la comunitat internacional que ratifiqui l'aplicació del pla de renovació i rellançament presentat pel primer ministre palestí Salam Fayyad. La més significativa, la del mateix president palestí, Mahmoud Abbas, que qualificava la situació de Gaza de catastròfica, una opinió que reprenia més tard el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon.
L'ONU continuarà assumint la seva responsabilitat per protegir totes les persones afectades pel conflicte, però només amb l'ajuda humanitària no arreglarem la situació a Gaza. S'ha de prendre mesures més globals, si no, la situació econòmica pot empitjorar i les conseqüències podrien ser greus i probablement perilloses.
El president francès Nicolas Sarkozy considera la solidesa econòmica el pilar de la creació d'un estat palestí futur el 2008, tot i que ha incidit en la necessitat d'una seguretat a la zona, on ha proposat fins i tot la presència d'una força internacional, si cal. Una seguretat que la ministra d'Afers Estrangers israeliana, Tzipi Livni, condiciona per retirar les barreres militars, encara que es compromet a facilitar més la vida als palestins i fa el gest d'obrir portes a una aturada de les noves colònies. Aquest matí s'han anat coneixent en comptagotes algunes aportacions, com la d'Espanya, d'uns 240 milions d'euros a la conferència, els 200 milions de França o els 450 milions d'euros de contribució de la Unió Europea.
Gràcies, Maria. Anem ara a analitzar sobre el terreny el que ens explicava la nostra corresponsal a París. És l'objecte de la motivació d'aquesta cimera de París, la terrible situació econòmica de la població palestina. Als territoris palestins la situació no ha fet més que empitjorar en els últims temps, sobretot a la franja de Gaza. Des que fa 2 anys Hamas va guanyar les eleccions. El bloqueig de la comunitat internacional i els innumerables controls policials han ofegat l'economia d'una població que es mira amb escepticisme el que es decideix a París. Ens ho explica la nostra corresponsal a Jerusalem, la Jenny Lozano.
L'expansió de les colònies il·legals israelianes, la restricció de moviments i el bloqueig econòmic total en el cas de la franja de Gaza han fet caure un 40% la renda per càpita als territoris palestins en els últims 8 anys. Aquesta tendència només es revertirà, segons l'últim informe del Banc Mundial, si es reprenen els intercanvis comercials i es promou el sector privat com a motor econòmic. Però això només es podrà fer quan s'aixequin els 541 controls militars o policials a Cisjordània i el bloqueig total sobre la franja de Gaza, que des del 2006 ha aturat el 95% de les operacions industrials. Això ha provocat un augment de l'atur en aquests territoris, a Cisjordània ja és del 19% i a la franja de Gaza del 33%. El Banc Mundial adverteix que si no hi ha determinació per part de tots els actors implicats, incloent-hi Israel, la conferència de donants no haurà servit de res perquè l'economia palestina seguirà decreixent a un ritme del 2% anual.
En l'àmbit de les relacions diplomàtiques espanyoles, una visita a l'Estat que encara no s'havia produït mai. El dirigent de Líbia, Muammar al-Gaddafi, ha arribat aquest migdia a Madrid procedent de Màlaga en la seva primera visita oficial a Espanya en els seus 38 anys de mandat. La visita tindrà un important contingut econòmic, ja que es preveu que el govern espanyol firmi amb el Líbia un acord de promoció d'inversions. I ara una notícia que té com a protagonista doncs, la comunitat de la confessió religiosa que professa el líder Líbia, Gaddafi. Més de 2 milions de musulmans han començat el pelegrinatge anual a la Meca, el conegut com a Hajj, en la concentració religiosa més multitudinària del món. Davant la massiva afluència de pelegrins, les autoritats de l'Aràbia Saudita han reforçat els serveis sanitaris i especialment els de seguretat per evitar allaus humanes. Eva Pineda.
Tots els musulmans del món tenen l'obligació d'anar almenys una vegada a la vida a aquesta ciutat santa sempre que tinguin salut i s'ho puguin permetre. El pelegrinatge durarà fins divendres i avui està previst que els fidels es desplacin a la ciutat de la Mina, situada a uns 10 quilòmetres de la Meca, on hi passaran la nit per resar i meditar. Demà pujaran al turó d'Arafat i després tornaran a la Meca, on lapidaran tres columnes que simbolitzen les temptacions del diable. Precisament una de les innovacions d'aquest any és l'ampliació del pont des d'on es llencen les pedres. Això i l'augment de seguretat per evitar que hi accedeixi gent sense permís ha d'evitar aglomeracions fora de control com les que el gener del 2006 van provocar la mort de 362 persones trepitjades per la multitud.
Tornem a Europa, setmana decisiva per la reforma comunitària del vi. Els ministres d'Agricultura debaten a Brussel·les les últimes propostes de la Comissió Europea i segons la delegació espanyola hi pot haver acord. L'executiu comunitari ha rebaixat, per exemple, els seus plantejaments sobre l'arrencada de vinyes. Brussel·les, Nandos Anoguera.
La presidència portuguesa de la UE tracta d'arribar entre avui i dimecres a un acord sobre la reforma del vi. Aquest matí ha presentat una proposta nova que deixa en 175.000 les hectàrees arrencar, estableix ajuts perquè els estats membres se'ls puguin destinar a les produccions que considerin més necessàries i ajudes també a la comercialització i a la modernització. La ministra espanyola, Elena Espinosa, s'ha mostrat satisfeta pels avanços.
Yo creo que el documento de hoy mejora sensiblemente lo que teníamos y que podríamos llegar el miércoles a un acuerdo tras bilaterales y trilaterales.
Els ministres d'Agricultura i Pesca discutien aquesta setmana també l'assignació de les quotes de pesca pel 2008. Per protestar per la política de captures de la UE, Greenpeace ha fet una acció insòlita i ha construït un mur de totxo blanc i ciment davant l'entrada principal del Consell de Ministres. Sense donar temps a reaccionar als guardes de seguretat. La policia ha detengut els activistes.
Gràcies, Nando. Ja som en temps de cultura a l'informatiu del migdia. Els Premis Goya ja tenen noms i cognoms. Les pel·lícules El Orfanato i Les Trece Roses, amb 14 candidatures cadascuna, són en principi les favorites per triomfar el pròxim 3 de febrer a la 22a edició dels Premis Anuals de l'Acadèmia. Avui se n'han proclamat els candidats, els nominats en aquest cas. Madrid, Àngels Afuente.
El Orfanato de Juan Antonio Bayona i protagonitzat per Belén Rueda i Les Trece Roses, dirigida per Emilio Martínez Lázaro i amb Pilar López de Ayala de protagonista, acaparen 14 de les 25 possibles nominacions als Premis Goya. La Soledat i Siete Meses de Villar Francés tanquen les 4 nominacions a la millor pel·lícula. El Orfanato, pel·lícula que representa Espanya als Òscar, ha complert les expectatives amb la nominació a la millor direcció novella, guió original, música, millor interpretació femenina Belén Rueda i de repartiment Gerardine Chaplin, millor actor revelació Roger Príncep, millor direcció de producció, muntatge, direcció artística, maquillatge, so i efectes especials. Les Trece Roses competeix pels premis a la millor direcció, guió original, actriu revelació Nadia de Santiago i música original, entre d'altres. Siete Meses de Villar Francés de Gracia Querejeta, amb 9 nominacions, se situa en tercer lloc en la carrera dels Premis Goya, que en aquesta 22a edició otorgarà el Goya honorífic a l'actor Alfredo Landa.
Doncs abans d'arribar al senyal, els horaris de 2:15, la informació bursària, fortes pèrdues en unes borses europees espantades pels mals auguris sobre l'economia nord-americana de l'expresident de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Aquí l'IBEX 35 ha perdut els 15.400 punts. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
L'elevada inflació arreu, la crisi creditícia i les últimes declaracions d'Alan Greenspan, que ha assenyalat que l'economia dels Estats Units té un 50% de possibilitats d'entrar en recessió, pressionen a la baixa les borses europees. Aquí l'IBEX 35 opera en negatiu després de perdre els 15.400 punts amb la majoria de valors en números vermells. A Frankfurt, París, Londres i Milà, vermell arreu, en aquesta última en portada a l'Itàlia. Suspesa de cotització per excés de pèrdues. Minuts després de l'obertura, les accions perdien un 7,5% després de l'oferta de compra sobre el 100% de l'aerolínia pel grup Air France KLM mitjançant un intercanvi de títols. En el mercat de divises, l'euro es deprecia i força davant el dòlar en nivells ja en mínims des del passat mes d'octubre. Ara es canvia molt afeblit a 1,43 9 unitats.
Són dos quarts, tornen els titulars.
7 detencions més en una segona batuda clíniques on suposadament es feien avortaments il·legals a Barcelona. Entre els detinguts hi ha psiquiatres i psicòlegs.
Les persones considerades com a grans dependents començaran a cobrar a Catalunya les prestacions de la llei de la dependència aquesta setmana mateix.
L'autoritat palestina espera recollir 4.000 milions d'euros en ajudes a la cimera de donants que es fa a París i a la qual no s'ha convidat Hamas.
El Orfanato i les 13 Roses, amb 14 candidatures cadascuna, són les dues pel·lícules favorites pels Premis Goya que es lliuraran al febrer vinent. Notícies ara molt més pròximes en el temps i en l'espai. Resseguim el territori. Tarragona, Marriera.
La neu ja ha arribat a cotes altes del Camp de Tarragona, com Prades, on s'han acumulat gruixos d'entre 3 a 4 centímetres sense provocar problemes de moment. L'aigua neu també s'ha vist en diversos punts, però la pluja és present en la majoria de ciutats, com Reus, Tarragona o Tortosa.
Ara Girona, Clara Jordan.
Per evitar abusos a la compra d'habitatges i la contractació d'hipoteques, Càritas de Girona ha editat una guia bàsica pels consumidors. Està traduïda a 8 idiomes i adreçada a la població més susceptible de patir aquestes situacions, com les persones amb baix nivell cultural i econòmic.
Passem per Lleida, Roser Pereira.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida 33 persones naturals del Senegal i veïnes de diferents poblacions de Tarragona, acusades de vendre productes falsificats al mercat de Torre Ferrera, al Segrià. En l'actuació s'han intervingut més de 700 objectes, bàsicament roba, i més de 4.000 CDs i DVDs.
Tanquem a Barcelona, Quim Balaguer.
L'Hospital de Can Rotí de Badalona ja funciona amb normalitat després de l'incendi de la setmana passada. Avui ja s'han obert tots els quiròfans i les consultes externes, tot i que continuen els treballs de neteja i condicionament de l'àrea afectada pel fum.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Sabem que ets una persona informada, enginyosa, intel·ligent, increïble...
Per això, aquesta setmana, quan compris a Idea Electrodomèstics, tens un 10% de descompte. I no comences a pagar fins al juliol del 2008. Vine i pregunta'ns com.
Inusual, intuïtiva, inequívoca, incombustible, il·lustre...
Idea. Tot el que busques.
Ja som en temps de desconnexió amb l'informatiu, amb les notícies pròximes de les comarques de la demarcació de Barcelona. L'Hospital de Can Ruti funciona ja amb total normalitat després de l'incendi de la setmana passada. Avui ja estan oberts tots els quiròfans i les consultes externes funcionen amb normalitat. Tot i això, continuen els treballs de neteja i condicionament de l'àrea afectada pel fum. Des de Badalona mateix, ens ho explica el Jordi Gonzalo.
L'Hospital de Can Ruti de Badalona defineix la situació actual com a normalització progressiva i és que tots els serveis funcionen al 100%, fins i tot les sales d'operacions. L'única excepció són l'UCI coronària, que funcionarà demà, i la unitat de transplantaments de medula, que ho farà a finals de setmana. Part de les consultes externes es mantenen reubicades en d'altres zones de l'hospital mentre segueixen els treballs d'arranjament. El subdirector gerent de Can Ruti, Isidre Parra, ha explicat que els operaris estan treballant intensament en les zones més afectades per l'incendi.
Tot just intentàvem restablir el subministrament elèctric. Això s'ha efectuat al llarg d'aquest cap de setmana i ara doncs, estan entrant les brigades a netejar i, per tant, al llarg de la setmana esperem que la consulta, per exemple, estigui disponible.
Les comunicacions internes encara no s'han restablert. Pel que fa als generadors, es desconnectaran demà després que tot l'hospital ja disposa de subministrament elèctric. Per cert, avui encara es podia trobar gent fumant dins Can Ruti, tot i que la cigarreta mal apagada s'apunta com a causa més probable del foc de dimecres.
Ara, una de les notícies més desgraciades del cap de setmana i les seves conseqüències en les pròximes hores, ha de passar a disposició judicial el conductor ebri que va atropellar aquest diumenge a la tarda 5 persones a la Torre de Claramunt, a la comarca de l'Anoia. Com a conseqüència de l'accident, va morir un home de 59 anys i 4 persones més van resultar-ne ferides. La Torre de Claramunt, Montse Martí.
El conductor, un jove de 29 anys, veí de Capellades, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor d'homicidi imprudent després que hagués atropellat 5 membres d'una família que conversaven a la vorera d'un carrer a la Torre de Claramunt. Com a conseqüència de l'accident va morir un home de 59 anys i la seva dona va resultar ferida greu. Les altres 3 persones van patir ferides lleus. El jove detingut, que va donar positiu penal en la prova d'alcoholèmia amb un índex de 0,98 mg per litre d'aire expirat, també va donar positiu en un altre control d'alcoholèmia que li havien realitzat a les 7 del matí. Per aquest motiu havia estat sancionat i li havia estat immobilitzat el vehicle fins que el conductor substitut se'n va fer càrrec.
Més notícies pròximes. Als serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona han atès aquest any gairebé 4.000 nens i adolescents en situació de risc. La crisi econòmica i els problemes d'accés a l'habitatge fan preveure que hi haurà més famílies vulnerables econòmicament que hauran de recórrer a aquests serveis. Ajuntament de Barcelona, Cesc Armengol.
Gairebé la meitat dels joves accedeixen als serveis socials municipals perquè provenen de famílies pobres. Malgrat que s'han duplicat els recursos en ajudes i subvencions a aquestes famílies, aquest any s'hi han destinat 2,5 milions d'euros, es preveu que els problemes de vivenda i la crisi econòmica anunciada fa preveure que vagi en augment, segons assegura el regidor de Benestar Social, Ricard Gomà.
La complexitat familiar a Barcelona va en augment. La vulnerabilitat econòmica està repuntant per aquesta situació de, doncs, de dificultat d'accés a l'habitatge a preu de mercat, etc. El que no vol dir això és que la situació de necessitat no coberta vagi en augment, no? Aniria en augment si no poséssim els recursos necessaris, no?
El perfil de la família que accedeix a aquestes ajudes és monomarental, és a dir, mare sola amb 3 fills i beneficiària de rendes mínimes d'inserció i amb problemes d'accés laboral.
Més notícies des d'avui. Durant 30 dies, els afectats per l'Eix Diagonal, la via ràpida que unirà Vilanova i la Geltrú a Manresa, podran presentar les al·legacions al projecte. La Generalitat n'ha tret a informació pública el model de gestió i l'avantprojecte de traçat, que en alguns trams és autovia i en d'altres carretera.
L'Eix Diagonal té un total de 67 quilòmetres i d'aquests n'hi ha 35 que seran de nova construcció. D'aquests en destaca el nou tram d'autovia entre Vilanova i Vilafranca, que farà 13 quilòmetres de llarg. Tot el projecte tindrà un cost d'uns 340 milions d'euros, que el govern té previst executar mitjançant una concessió a una empresa privada que se'n farà càrrec també del manteniment i la gestió.
La direcció de la multinacional farmacèutica Merck acomiadarà l'any que ve un centenar de treballadors de la planta de Mollet del Vallès. La direcció afirma que la mesura respon a la voluntat de garantir la viabilitat de l'empresa. Pel comitè, aquest argument no és credible, ja que els últims anys la planta de Mollet ha augmentat els beneficis i la productivitat. Des de Mollet del Vallès rebem la crònica de l'Oriol Mondéjar.
El pla industrial de futur que dissenya per la planta de Mollet la direcció de Merck inclourà una reducció de plantilla d'un centenar de treballadors vinculats a les àrees de producció, el que representa un 20% de la plantilla. El portaveu del comitè d'empresa, Teresa del Burgo, ha explicat que ja havien alertat d'aquest risc a causa de la venda de la divisió de genèrics a Mylan i de la fusió amb Serono aquest estiu. Del Burgo, a més, alerta que quan finalitzin els 18 mesos de contracte de producció amb Mylan hi haurà més acomiadaments.
El contrato con Mylan son 18 meses. La direcció sigue diciendo que no tienen por qué terminar en esos 18 meses, pero si terminara, pues yo creo que habría otra vez más afectación. Por lo tanto, estamos mucho preocupados por el futuro de la planta.
Tot i que la direcció de Merck manté que la retallada de plantilla no té res a veure amb la venda de genèrics i amb la fusió amb Serono i es fa per garantir la viabilitat de l'empresa en un futur, els representants dels treballadors discrepen d'aquesta versió, ja que la planta de Mollet ha registrat un augment dels beneficis i la productivitat els últims anys.
A principis de l'any que ve es començarà a construir a Terrassa, al Vallès Occidental, la nova seu del Centre Tecnològic Leitat. Duplicarà la superfície fins a prop de 7.000 metres quadrats i ampliarà les activitats d'investigació, recerca i desenvolupament, Pilar García.
El Leitat dona serveis a les empreses per desenvolupar projectes bàsicament en el sector tèxtil, l'automoció i el plàstic. Pel conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, els centres tecnològics són un impuls a la investigació i certifiquen la connexió entre universitats i empresa.
Centres tecnològics com a Leitat, amb aquesta aposta que fan ara de noves instal·lacions, seran un motor claríssim en aquesta dinàmica d'entrellaçar voluntats, entrellaçar saber fer entre el món de la universitat, el món de la PIME i el món també de la gran empresa.
La nova seu de Leitat es preveu que estigui construïda a mitjans del 2009. S'ubicarà en un turó entre Terrassa i Matadepera i s'ha dissenyat de manera que respecta l'entorn, l'aprofita i s'hi endinsa.
A la recta final de l'informatiu, Francesc Mauri, podem confirmar que a les pròximes hores hi pot haver nevades molt i molt baixes?
Doncs sí, bona tarda, ho podem confirmar. De fet, és fàcil de confirmar-ho perquè ja s'han produït durant el matí i s'estan produint a hores d'ara, sobretot a l'arc de la Costa Daurada que va des del Baix Ebre fins al Tarragonès, tan sols per sobre dels 200 metres de cota. Aquí ara mateix hi ha temperatures tan sols de 1 a 3 positius, pràcticament arran de mar. És la zona ara mateix amb més precipitació, però el més important està per arribar entre aquesta tarda vespre i sobretot durant aquesta nit i matinada, quan a qualsevol punt de la costa i prelitoral hi pot nevar per sobre dels 200 metres tan sols. Esporàdicament pot arribar a cota zero, si bé s'espera que agafi el terra a partir dels 200 metres de cota. Sobretot, la precipitació més significativa podria ser abundosa, segons s'adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, correspondria a les Terres de l'Ebre, especialment en menor mesura les de Girona i en menor mesura les de Barcelona. A les de Ponent, Lleida i Pirineu, esporàdicament quatre flocs de neu aquesta matinada no es descarten. L'ambient de rigorós hivern continuarà imposant-se i encara demà al matí algunes precipitacions. Demà a la tarda transitòriament s'aturaran i podrien arribar pluges més generoses i generals a partir de mitjans finals de setmana, però amb nevades ja a cotes més altes.
Gràcies, Francesc. Doncs ja ho sabeu, fred i neu, toca abrigar-se. Fins aquí l'edició d'avui de l'informatiu del migdia. 5 minuts per 3:15.